21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a 21, l'espai de reflexió dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls en la seva sala de plens. Seguim amb la ronda de portaveus que ens han acompanyat en aquestes primeres setmanes de la nova temporada. Començàvem amb Junts per Valls, després Esquerra Republicana, el PSC, i avui és el torn de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, amb dos regidors des del passat mes de juny, quan es va constituir el nou Ajuntament, i ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Valls el seu portaveu, el Pere Vidal. Pere, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Bé, Pere, tu t'estrenaves com a cap de llista, ets el nou portaveu de la CUP, ja en l'anterior legislatura ja eres regidor. Com estan sent aquests primers 100 dies del nou grup municipal? Ara passen a tenir dos regidors, en tenien tres en la passada legislatura. Podem fer una mica de síntesi breu, una valoració. Tenen una companya nova regidora, que és la Mariona Montalà. Com ha estat aquesta reentrée?
Sí, bé, per nosaltres ha estat una continuació del que ja fèiem. La CUP tenim una assemblea que és la que pren les decisions, llavors simplement hem canviat els que som les cares visibles, però seguim sent la mateixa gent al darrere. La Mariona ja tenia experiència com a alliberada dins la CUP, llavors simplement som persones que ja coneixem l'entitat, participem de l'assemblea activament i bàsicament estem seguint amb la nostra presència a l'Ajuntament defensant una visió de ciutat, d'uns valors i el programa polític que portàvem, doncs, de la nostra visió de com, cap on hauríem de caminar, no?, com a societat. En aquest poc temps que portem de legislatura, doncs, des del nostre grup municipal vam presentar ja una moció demanant que es compleixi el desplegament del pla d'igualtat i exigir la paritat dels òrgans rectors. No perdem de vista que és un pla que està aprovat i que no s'està aplicant, i la paritat dels òrgans del govern és una acció correctiva que fa tres plans que va apareixent i no es porta a la pràctica. La nostra moció es va aprovar, tenim aquesta situació on nosaltres tenim veu i proposem coses, però sembla que tot i aprovar-se, doncs esperem que aquest cop es compleixin, no? També vam demanar la gratuïtat per que els vallencs poguessin visitar, tenir com a mínim una poder entrar a veure el Museu Casteller amb una invitació, perquè ja que han estat patint tots aquests anys d'obres i tot aquest allargament, doncs és un prec que també vam demanar i anem donant veu dins de la nostra posició a les demandes per intentar que la ciutat camini cap a on nosaltres defensem, no?
Vostès estan a l'oposició, amb dos regidors, al mateix ple. Recordem, també hi ha quatre regidors del PSC que estan en la mateixa situació, un de Vox, l'entrada de l'extrema dreta també és a l'oposició, en un equip de govern que abans de la investidura ja van revalidar per tercera legislatura consecutiva Junts per Valls amb nou regidors i Esquerra Republicana amb cinc. S'ha reeditat el pacte de govern. Com valoren des de la CUP aquests primers 100 dies de govern amb algunes cares noves, tant amb un soci com amb l'altre?
Bé, no hem vist gaire canvis respecte a anteriors etapes, ni massa acció tampoc. També s'ha de dir que en 100 dies potser és poc, no? Però tot i això, aquests 100 dies ja han fet entreveure, doncs, que segueixen la mateixa dinàmica que portaven, amb pedaços com els modificats de crèdit o plens extraordinaris, i també ens preocupa que la gestió sigui exactament el que es vagi perpetuant amb la dinàmica que ja portàvem, no? També no oblidem com va acabar la legislatura, que també la incomunicació entre els dos partits també va ser manifesta, i com també el problema que arrossegàvem de la manca de polítiques transversals entre les diferents regidories, i llavors, clar, tenim els mateixos actors, o sigui, estem repetint la mateixa fórmula que teníem, que ja hem vist que té uns certs problemes. Evidentment, esperem que això es millori, perquè si tenim l'equip de govern més car de la història, hauria de ser el més eficient de la història. I recordem com vam acabar també els pressupostos municipals de l'any passat, que s'aprovaven cap al maig, no? L'eficiència i l'agilitat d'aquest govern s'ha demostrat que no ho és, ni àgil ni eficient. Llavors és el que ens fa patir una mica. Esperem que això millori, però estem en la mateixa situació que estàvem, no ha canviat, no? Nosaltres, quan passades les eleccions, vam proposar que nosaltres recolzaríem un equip que govern que estigués en minoria precisament per forçar el consens i per forçar el diàleg entre els diferents partits polítics per enriquir també i fer més partícip, no?, l'equip de govern i el nostre ajuntament. El discurs de l'alcaldessa quan va prendre possessió, doncs, va parlar de consens, va parlar d'escoltar, va parlar de cercar aquest consens que no hem vist per enlloc. O sigui, en aquest temps hem vist com l'equip de govern, pues, ha agafat i ha tirat pel dret, s'ha atribuït totes les competències que ha pogut, i en el cas, per exemple, de les ordenances, doncs decideixen sense tenir en compte les nostres opinions, no? Se'ns comunica, però tenim una majoria, el que dèiem ja, el que nosaltres patíem quan vam fer aquesta proposta d'un govern en minoria, que si tenien aquesta estabilitat de tenir ja una majoria acordada, doncs que els plens es desvirtuaven com un espai de debat i teníem ja les dictadures de les majories. Estem en aquest escenari.
Bé, hi ha hagut una sèrie de plens des del passat 17 de juny. S'han aprovat ja mocions, com la que vostè feia referència, o també hi ha hagut, doncs, un ple extraordinari, tot just la setmana passada, de l'aprovació inicial de les ordenances, que en parlarem més endavant, eh? Però una mica, en aquests primers més de 100 dies al nou saló de plens, què ha vist? També, hem vist l'espectacle, no?, dels partits d'extrema dreta Vox, que també, doncs, hi ha volgut dir la seva, no?, en el seu debut a l'Ajuntament.
Sí, bàsicament és una irregularitat que en el nostre sistema democràtic tinguem partits que defensen el discurs de l'odi, no? O sigui, defensar argumentaris racistes, xenòfobs, masclistes, no hauria de ser part del joc democràtic. En aquest sentit, doncs, aquests plens tenim aquesta presència. Sempre hem dit també que això no hauria de ser possible, que un partit així pogués presentar-se a les eleccions. També és preocupant que hi hagi gent que els voti, també. És una cosa a adreçar. I és l'arrel del problema. O sigui, si ningú els vota no hi serien tampoc, no? Llavors, bàsicament estem en aquesta situació, hem canviat Ciutadans per Vox. Bàsicament, sembla que l'actitud és de fer espectacle, de portar el seu discurs, en el qual en fem cas omís. I dins de la normalitat, si es pot dir, a part d'aquest element folclòric del nostre ajuntament, doncs del que serien els plens, doncs tenim les mateixes dinàmiques que seguíem, no? O sigui, seguim amb els mateixos problemes, les mocions que fem nosaltres seguim amb la nostra veu per visibilitzar aquelles coses que es fan malament, sabent que cauen en un sac buit perquè ja té l'equip de govern, ja té la majoria. Llavors, ja amb aquesta prepotència de ja no debatre les coses, sinó venir i votar-les amb la seva majoria sense que hi hagi possibilitat, potser, de que hi hagi un debat i de que hi hagin canvis, doncs fa que els plens siguin, diria, els primers plens són com els que portàvem la legislatura anterior, és el dia de la marmota, que estem en uns plens que és un teatret en el qual ja està tot dat i beneït, no? Perquè ja tenen la majoria i ja no cal fer aquest exercici democràtic, que seria parlar amb les diferents parts, debatre-ho, millorar, escoltar, anar adaptant i fer que la veu final sigui la veu que inclou totes les veus, no? Tenim simplement un monòleg d'Esquerra i Junts, bàsicament és els plens que tenim. Tenim el mateix que teníem, sí, no he canviat.
Com li deia, entrarem després en les ordenances i també en la proposta de pressupost que pugui presentar l'equip de govern, però abans, una de les notícies d'aquest inici de la legislatura ha estat l'obertura del Museu Casteller i la posterior inauguració que es farà aquest proper diumenge amb una gran festa coincidint amb la Fira de Sant Úrsula, amb la Diada Castellera que es farà al matí, totes les activitats de la Fira Vallenca. Què els hi ha semblat el Museu Casteller? Perfil tenim, eh? I de fet ho ha dit en aquesta mateixa conversa, no?, que volen que també els vallencs i vallenques en puguin gaudir de manera gratuïta.
Sí, per fi ha arribat el dia, no?, fora saltant-nos a tots els plaços i allargant i també saltant-nos a tots, o sigui, acumulant molta inversió. És un museu que té una inversió molt forta i que a més és deficitari i és un pou sense fons que tenim a la ciutat. Llavors, ens alegrem que s'obri, finalment, evidentment també esperem que sigui un element, com s'ha anat prometent, que sigui un element revulsiu de la ciutat, que millori la ciutat i que canviï la dinàmica que tenim ara, no? En un barri que està bàsicament molt degradat, el museu ha incrementat les diferències, ha incrementat les desigualtats. Ara el museu s'hauria d'utilitzar per equilibrar-les o per aportar riquesa al barri. Bàsicament, no podem permetre'ns que tinguem una segona biblioteca. La biblioteca també és un element que podia ser transformador al barri, i la biblioteca no oblidem que tot el seu potencial no s'està utilitzant, perquè quan els alumnes, els escolars tenen vacances, a les tardes no obren quan els nens podrien anar. Llavors, que tinguem un museu casteller, si el tenim tancat, si no s'utilitza com un element per fer canvis a millor per tots els habitants del barri antic i de la ciutat, doncs difícilment doncs serà un element que aporti la ciutat, sinó que potser estem sumant un problema, estem sumant una càrrega si tenim una eina que està aparcada, que no s'utilitza o que s'utilitza només pel bé d'uns quants. Llavors, dins d'aquesta gratuïtat que demanen un passi per visitar una vegada tots els ciutadans, aquesta és una proposta, però és que l'important és aquest dia a dia que tindrem al Museu Casteller, com interactuar amb la ciutat i com realment tenim un gran monument gros, doncs com això pot enriquir i pot millorar la vida cultural al barri, la vida social, i hauria d'utilitzar-se en aquest sentit, no? Estem preocupats precisament pel fet que sigui una altra biblioteca que estigui tancada moltes hores, que es faci servir puntualment i que no tingui un impacte positiu realment en tots els ciutadans, no? Que és el que nosaltres voldríem.
Com li deia, les ordenances fiscals, les noves ordenances de cara al 2024 s'aprovaven inicialment en un ple extraordinari dimecres de la setmana passada. Què els han semblat, aquestes noves ordenances? I també quines condicions posen vostès de cara, doncs, al pressupost, que en principi s'hauria d'aprovar abans de final d'any. Sí que el govern té majoria, però què hauria de fer el govern perquè vostès hi votessin afirmativament?
Bé, en quant a les ordenances, doncs ja apuntava abans que aquest govern tira pel dret i decideix les coses, ens les comunica, però no dialoga amb nosaltres a l'hora de construir-ho, no? Llavors ens trobem unes ordenances on, evidentment, trobem moltes coses que creiem que estan equivocades, no? Per començar, es retira la bonificació per les plaques solars. Bàsicament no veiem que Valls estigui ple de plaques solars. Els arguments que va donar el senyor Martí Barberà, doncs, era que ja sortien prou rendibles, que llavors això ja no calia aquest impuls. Si Valls no tenim tot ple de plaques solars, evidentment encara cal impulsar-ho, i quan més impulsem millor, no? També, si surt tan econòmic, no entenem que les instal·lacions municipals no estiguin plenes de plaques. Llavors és un tema que hi estem en total desacord amb el tema de, i creiem que és un error, a més, perquè hauríem de, no podem criticar, fins i tot tenim mocions del tema de transició energètica, de que no volem grans extensions de camps solars al voltant de Valls, però no apostem al màxim que podem i utilitzem tots els recursos que tenim per fer que tots els terrats i tots els llocs possibles en terreny urbà, doncs, on es poden ficar plaques, doncs s'utilitzin. I també en terreny industrial hauria de ser una cosa que es potenciés al màxim, no? Tampoc entenem que la bonificació pels cotxes clàssics del 100% de l'impost de vehicles, doncs, quan és un sector que qui col·lecciona cotxes segurament no és la persona que té problemes econòmics i que li cal una bonificació. Creiem que també és un error en aquest sentit, i quan precisament els cotxes antics segurament són de persones que no tenen els recursos econòmics per canviar el seu parc automobilístic. Llavors també hem de tenir en compte això a l'hora de bonificar, i no veiem que s'estigui tenint en compte. Es té en compte el tema del CO2, molt bé, està bé, però també hem d'ajudar i hem d'entendre la situació que tenen els nostres ciutadans. En quant als pressupostos, també pensem que els pressupostos i les ordenances hauria de ser una cosa que n'és plegat, perquè estem parlant d'ingressos, estem parlant de despeses, estem parlant d'aquestes ordenances que regulen com es recullen les arques, com s'omplen les arques municipals, i si ens passa com a la legislatura passada, que s'aproven al maig, aquesta separació entre ordenances i pressupostos, creiem que és un error. Llavors esperem i que d'aquí a final d'any doncs els pressupostos, no sé si presentant ara les ordenances ja els tenen molt treballats i tardaran poc a fer-los perquè si no d'altra manera doncs és una manera bastant, bastant dolenta de gestionar el tema, no? Els pressupostos nosaltres doncs ja anem aportant, és a dir, tenim la nostra visió de ciutat, sembla que l'equip de govern té una visió de ciutat diferent i llavors, clar, molts canvis, hauria d'haver-hi diàleg, hauria d'haver-hi voluntat de diàleg d'ells perquè poguéssim arribar a uns pressupostos en els quals ens hi sentissin còmodes. Si amb les ordenances hi ha hagut zero diàleg, o sigui, hi ha hagut només una comunicació unidireccional de que, mira, tenim això i ja està, doncs creiem que és bastant ciència-ficció pensar que hi haurà uns pressupostos en els quals ens hi sentim còmodes. Bàsicament, no es necessiten els nostres vots. Utilitzen la paraula consens, però no hi treballen pel consens, i llavors crec que ens trobarem en les mateixes situacions que els altres anys, no? Bàsicament, a no ser que s'il·luminin i comencin a donar-se compte que el consens és una altra cosa que no tirar pel dret.
Recte final d'aquesta entrevista que avui fem amb el Pere Vidal, el portaveu de la CUP, abans d'acabar, quines previsions, accions portarà a terme la CUP fins a final d'any? Estem ja en l'últim trimestre de l'any. Què preveuen?
Bé, la CUP aprofitarem que som a l'Ajuntament doncs, per anar portant aquesta veu del que creiem que hauria de ser un model de ciutat inclusiva, un model de ciutat que tingui en compte tots els ciutadans, que treballi per una seguretat no de càmeres i d'opressió o de control, sinó per una seguretat de que tots els ciutadans doncs tenen els recursos mínims, sempre diem el pa, sostre i treball, no? També estem treballant, presentarem una moció pel tema de Palestina, també formem part de les entitats que organitzem la manifestació, la concentració que hi haurà de suport al poble palestí, i podeu entreveure i us podem confirmar que seguirem treballant i presentant mocions que portin aquesta visió de ciutat que defensem en totes les temàtiques, no? Durant la campanya vam estar explicant el nostre model de ciutat, doncs tenim 4 anys per anar presentant mocions, per anar apretant i per anar també fent veure que les decisions que creem errònies dins d'aquest grup a l'equip de govern també.
Molt bé, doncs ho anirem explicant als nostres serveis informatius i també se'ls anirà convidant periòdicament a vostè o a la Mariona Montalà, que l'acompanya al Saló de Plens de l'Ajuntament en diferents entrevistes i també algunes tertúlies que puguem organitzar aquí a Ràdio Ciutat de Valls. Pere Vidal, portaveu de la CUP, moltíssimes gràcies per tornar als estudis i ens anem veient.
Gràcies a vosaltres.